Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Avui tornem a parlar de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, però només de la 13a edició d'aquest curs 2018-2019. Fem la cloenda just demà passat, el dijous, 13 de juny, i molt ben a, molt a prop d'aquí, a l'espai Josep Bota. Tindrem la sala plena amb 200 infants protagonistes que provenen de 5è o 6è, cicle superior, de 5 escoles del districte i que estrenaran 25 curs. Doncs benvinguts i benvingudes en aquest 8è programa de Cinema Infants, dedicat, com hem dit, a la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, que en aquesta darrera edició participen les escoles de Baró de Viver, Doctor Ferran i Clua, El Segre, Eulàlia Bota i l'Estel. La temàtica transversal d'aquesta 13a edició de la mostra ha estat la química a les nostres vides, d'on han sortit moltes històries. A l'estudi comptem amb Carme Oies, que és la referent de la mostra al Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu. I després escoltarem els aprenentatges i les valoracions de nens i nenes de les escoles Eulàlia Bota, 6è, i Doctor Ferran i Clua, 5è, que aquest curs 2018-2019 han participat en aquesta mostra de produccions audiovisuals de Sant Andreu. I per acabar, obrirem un espai de valoració i comentari sobre què aporta a l'alumnat i també als equips de mestres formar part d'un projecte de creació audiovisual participativa amb tanta trajectòria com és ara aquest. En aquest final de curs estem a punt de cloure la 13a edició d'aquesta projecte que anomenem Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. Aquest dijous, 13 de juny, farem la trobada de les 5 escoles participants, que ja us hem avançat que són Baró de Viver, Doctor Ferran i Clua, El Segre, Eulàlia Bota i l'Estel. Durant tot el matí, projectarem i compartirem els 25 curtmetratges que han resultat d'aquesta nova experiència de creació audiovisual participativa a cicle superior, sigui amb 5è o 6è de primària. Hores d'ara, els nens i les nenes estan expectants per compartir els seus curtmetratges i gaudir també dels altres. El tema transversal d'aquest curs, que ha estat la química a les nostres vides, ha fet que sorgissin molts enfocaments diferents que els han permès tractar i endinsar-se en qüestions com ara l'alimentació, la contaminació, l'amor, els medicaments, la cosmètica, les relacions humanes, la ciència, l'amistat, els invents, les pocions màgiques, sempre abordats des de l'imaginari dels infants. Ells i elles són els protagonistes, es situen en el centre del procés d'aprenentatge. Així ens expliquen, amb aquest posicionament, algunes sinopsis. Comencem per 6è B de l'escola Eulàlia Bota.
Pues hem fet el curs d'un plat ple de vida.
I de què tracta?
Pues d'una massa que cobra vida i juguem amb ella, és la nostra mascota.
I de la mascota passem a la influència de la publicitat a les nostres vides.
Hola, em dic David, tinc 10 anys i vaig a 5è i faig el curs de la crema enganyosa. El guió hem pensat que seria sobre una crema que surt per la tele i hi ha quatre persones que la van a comprar.
Tracta sobre uns nens que veuen un anunci i decideixen anar-la a comprar i llavors passen coses.
Les mateixes històries inventades per nens i per nenes moltes vegades contenen també una reflexió moral.
Hola, sóc Adriana, de 6è, de l'escola Eulàlia Bota.
Em dic Carla.
Hola, em dic Jan i estic treballant en un projecte d'un curtometratge de Teleduca i hem creat la pel·lícula que es diu La beguda dels desitjos.
El guió ho vam fer conjuntament i va estar molt bé.
Va sobre un nen que crea una beguda que compleix desitjos.
Un nen que fa un experiment amb el seu pare i doncs prepara una beguda que tu quan te la veus, quan veus la beguda, tens que pensar un desig i aquest desig es torna realitat i llavors al final el Kevin, que és el protagonista, aprèn que tenir-lo tot no és tan bo com la gent es pensa.
Com sorgeixen aquestes idees? Com sorgeixen aquestes històries? Què passa pel cap dels nens i de les nenes? Doncs a la fase de guió la gestionen bàsicament els equips de mestres, els tutors i les tutores en l'aula, a l'escola, però sempre amb un acompanyament formatiu, que després coneixerem una mica més a fons, que acompanyem des de Teleduca. El que és també molt important és que en aquesta fase de guió sorgeixen tot el que serien les experteses que han anat adquirint les escoles al llarg del temps, amb els anys de participar, i que es traspassen normalment doncs, d'un equip de mestres al següent. També si hi ha mestres que entren per primera vegada al projecte, l'acollida que fan els i les mestres d'altres anys serveixen doncs, perquè es puguin donar compte de que hi ha maneres de fer i solucions perquè tot es pugui arribar a fer. Treballa en petits grups, és un dels eixos d'aquest projecte i que va, en el que és el cas del guió, des de la pluja d'idees fins al que n'anomenem storyboard o guió il·lustrat.
Nosaltres treballàvem en tres grups a l'aula i segons el dia teníem el suport d'un altre mestre o no. I bueno, estem acostumades a treballar les 20 amb tot el grup sencer, però clar, no és igual treballar amb tot el grup sencer que treballar amb tres grups i cada grup va al seu aire, necessita el seu temps, bueno, és més difícil, més complicat. Però bueno, hi havia moments realment que parava boja, perquè ja no sabia quin grup era d'aquí, quin estava fent la crema enganyosa o el formatge caducat o la gomina power. Nosaltres som 26 i 27.
Jo tinc 27 i tenia 3 grups de 9 i fins i tot a vegades comentàvem que potser hagués anat millor fer fins i tot 4 grups perquè treballar 9 nens d'acord és problemàtic, perquè sempre hi ha el que queda més despenjat, has d'estar molt al tanto perquè tothom s'impliqui. Tenim nens d'ací ahir que són d'educació especial i clar, els costava una mica treballar amb un grup tan nombrós. Però bueno, en general ha funcionat.
Aquestes són les reflexions que feien les dues tutores de 5è A i 5è B de l'escola Ferran i Clua, però podrien ser també les que acompanyen altres escoles i altres tutores que viuen aquest procés. D'aquí han resultat relats, com per ara, com per exemple, el de 6è A de l'escola El Segre, que han anomenat en aquest cas l'intrus, o el de 6è de l'escola Baró de Viver, que és el títol que porta és Les ulleres de la química. Escoltem-ne dos petits fragments com a primícia.
Hola, Marc, sóc el monitor Rubén. Què et passa?
No em passa res, tranquil, trobo a faltar els meus amics.
No et preocupis, segur que aquí em faràs de nous. Si necessites alguna cosa, estaré per fer, val?
Perdó, Marc, per haver-me burlat de tu.
Gràcies per apropar-te.
Saps que podríem arribar a ser amics?
Sí, seria genial. Jo també ho sento.
Hala, amb aquestes ulleres puc veure la química que hi ha entre les persones.
A veure.
I aquest botó d'aquí, per què és?
L'apretaré i per a veure per què funciona.
Hala! Si apreto el botó, canvia la química entre aquestes persones.
Nens, nenes, agafeu les coses que marxem al zoo.
Tot aquest procés comença amb el guió, però després continua amb aquell moment tan esperat pels nens i les nenes, que és el rodatge, el moment de fer convertir en imatges aquelles idees que han anat sorgint del treball en grup, de la paciència d'anar escrivint les seqüències una per una i de després, en molts casos, assajar-les. En el moment del rodatge, que el facilitem des de Teleduca, el que es tracta és que des d'un guió tècnic consensuat i treballat pels nens i les nenes, puguin, cada un dels subgrups en què es divideix el grup classe, pugui desenvolupar un treball col·laboratiu per poder convertir en imatges aquelles idees plasmades en un guió. En aquí també comptem moltes vegades amb la immersió de tutors i de tutores que passen a tenir un rol protagonista en algunes d'aquestes històries. Així és com, per exemple, ha acabat sorgint un dels curtmetratges que s'anomena El iogurt, de cinquè de l'escola L'Estel. I després també escoltarem un fragment d'un altre dels curts, el del cas del nen desaparegut de cinquè B, de l'escola Doctor Ferran i Clua. Dues peces que també estan a punt d'estrena.
En què m'expliqueu?
Estàvem jugant a la pilota ara.
Això està molt bé, i no tantes maquinetes. Ara hi penso que quan jo era jove, un dia vaig quedar tancat en un escape room. Vaig passar una d'aventures...
Que divertit, hi havia algo interessant.
Ara que hi penso, hi havia una poció, nois. Una poció per salvar la vida.
Mare meva, que emocionant. Vas aconseguir la poció?
Doncs no, però va ser molt emocionant. O sigui que ja ho sabeu, menys maquinetes, i fantasia de debò.
Què li haurà passat a l'Alejandro?
No ho sé.
Hola, filleta.
Hola, pare.
Bona tarda.
Què ha passat aquí?
Algú ha secrestat el nostre company Alejandro i demanen un rescat.
Interessant. Hauríem de recollir proves.
Amb aquesta sang podrem analitzar ADN i descobrir de qui és.
Els nens i les nenes en aquestes històries es converteixen en personatges inusitats. Poden fer de moltes coses. Però llavors el més interessant és que aquests rols que juguen en el procés de muntatge, ells els descobreixen, en el procés de rodatge, els descobreixen quan passen a la fase d'edició, quan passen a muntar el seu curt. Aquest també l'acompanyem des de Teleduca, però busquem que hi hagi com un treball previ, volem dir que ho fem tot compactat durant un matí, però que hi hagi una primera part en què se'ls ensenya més o menys doncs, com funciona el programa d'edició i que llavors en aquesta descoberta de com es munten les imatges, poder de forma col·lectiva i buscant una mica una fórmula per poder triar escena a escena aquelles preses que són les bones, doncs anar estructurant el que nosaltres diem el storyline, no?, de la pel·lícula consensuat per part de tot l'equip. Aquesta fase és molt potent en el sentit de poder veure com està quedant la pel·lícula des del protagonisme dels propis alumnes i les alumnes que estan veient-ho en viu i en directe. Aquesta ha estat, diguéssim, la cuina de totes les produccions que s'han fet un any més en el marc de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu i a tall d'exemple us presentem un abans d'algunes. Més que ara, en aquest cas, anem a buscar la de 6è B de l'escola Eulàlia Bota, que es diu Un plat ple de vida, i que ja abans n'hem sentit la sinopsi, i una de 6è B, també, però de l'escola El Segre, que es diu El fil vermell.
No està. No pot ser, ens han robat.
I com podem saber on està la massa?
No ho sé.
Ja està, ja ho sé. Les càmeres de vigilància. Corre, anem.
Què passa?
La massa?
Què li passa a la
massa? S'està movent.
Ostres! Però cap a on va?
Cap a la nevera.
Anem a mirar.
Perdó, una pregunta. Sabries on trobar les campesines?
Ostres, jo també les estic buscant. Crec que estan aquí.
Ostres, només queda una bossa.
És igual, queda-te-la tu.
Vols que la compartim?
Vale, anem al parc.
Vale, em sembla bé.
En els curtmetratges hi han moltes màgies. Una de les màgies és fer moure elements que normalment no es mouen. I una altra de les màgies és jugar amb les localitzacions que poden ser a la mateixa escola en el barri perquè siguin localitzacions de cinema. Ara som al final d'un procés que es cuina a foc lent gairebé durant tot el curs escolar, podríem dir que més o menys comença cap al mes de desembre, i que llavors s'acompanya fins ben bé final de curs, fins al moment de la mostra, de compartir doncs, aquells curtmetratges que han sortit de l'experiència. I el que és interessant també fer notar és que es va compatibilitzant al llarg de tot aquest procés tant el treball per àrees com el treball de les competències bàsiques. Les tutores de cinquè de l'escola Doctor Ferran i Clua no volen deixar passar aquesta oportunitat de compartir reflexions amb l'alumnat.
Jo crec que ara que ens falta, no sé si, no, jo, se m'acaba d'ocórrer, no he parlat amb tu perquè m'ha vingut ara, que estaria bé que ens ajuntéssim amb ells i fer una valoració amb ells de l'experiència.
Estaria interessant.
De fet, durant un procés d'aprenentatge com ara el de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, es donen moltes situacions i fins i tot algunes d'inesperades i totes plenes de matisos.
El tema dels rols, que això tu m'ho vas fer notar, que de fet sí que ho tenim present, però alumnes que passen bastant desapercebuts amb aprenentatges més formals, en moments creatius, que generen, bé, que no estan fixats als rols d'aula, sí, aleshores tenen una oportunitat i se'ls veu tota aquesta potencialitat. I aleshores penso que això és... està molt bé, perquè d'alguna manera és desestructurar els rols i generar espais molt més flexibles en el qual tothom té la seva oportunitat. Llavors...
aquesta parlar de tenir oportunitats, d'oferir oportunitats als alumnes que ens explica el Carles, el tutor de cinquè de l'escola L'Estel. I ara escoltarem a l'Humberto, el tutor de sisè de l'escola Baró de Viver.
Doncs mira, ja començant pels, quan fèiem l'assaig, ¿vale? El que és el primer assaig és una odissea, una mica, perquè clar, bueno, alguna vegada he sortit amb el Tomàs i clar, sorties allà al pati amb el guió, amb tota la classe.
Clar, perquè abans era... això era tota la classe.
Clar, clar. Tota la classe, som, ja són 21 amb els dos nouvinguts que tenim. I clar, a l'hora d'organitzar allí i assajar les escenes era complicat i els nens al principi estaven com que, clar, era molt nou per a ells també. Però era increïble també com passaven els dies d'assaig i cada dia que assajàvem era millor i millor i veies que els nens ho sabien i jo me'n recordo ja els últims dies que assajàvem, era una meravella.
I és d'aquestes coses que sempre anem dient que anem tots allunyits, el dia de l'espectacle, el dia... I estem acostumats a això, a anar, ja veuràs, no arribarem, o no sé què, i aquell dia treuen la màgia del seu interior,
i els apretes ho fan, I repite, i ho fan,
sí.
I repite, i una altra, i otra.
Hasta que caguen muertos, eh?
La sessió de valoració del passat 22 de maig, com veieu, va donar per molt. Vam parlar també de les adaptacions sorgides durant el camí.
Fins i tot a vegades a l'aula, perquè no hi hagués tant soroll, dos grups es quedaven a l'aula i com tenim sort de tenir passadissos grans, un grup sortia al passadís a treballar al sofà i a la tauleta. No? Llavors cada grup estava bastant concentrat amb la seva feina.
Ara sempre es descobriran els curs quan els veiem,
sí,
no?
Sí, el que sí que hi ha hagut és, per exemple, si necessitava algun material, preguntaven, no? Qui té una perruca, qui em pot deixar això? I amb la seva classe també.
Sí.
Hi ha hagut fitxatges.
També?
Sí, i això ha fet que no fos desconegut, sinó que es comentés. I algun aspecte tècnic, alguna aportació sí que ha anat.
Això sí, s'ajudaven uns als altres amb el material o amb idees. Ah, doncs jo tinc això, jo tinc allò, us ho portaré, us ho deixo.
Això és molt col·laborat. Quan ens reuníem, què ha passat? Jo he estat aquí, els altres allà, i fer aquesta aposta en comú.
És més coral.
Sí.
La producció és una coral on tothom hi participa i accepta totalment el paper que li toca.
Sí, perquè sé que al ser tants nens sempre hi ha alguns que parlen molt més que uns altres, però és que fins i tot quan van repartir els papers del guió,
jo de la peli, jo ho vam repartir entre tots. Bueno, ara està aquest paper, qui vol fer aquest paper? Aquest paper parla molt, parla tal, mireu aquí i tal. Jo posava la diapositiva allà al rellotó i ho veia, doncs, ells, bueno, ja es coneixen entre ells ja des de fa molts anys i ja sabem que una part, que una persona que parla molt s'ho ha d'aprendre de memòria i bueno, pues ja saben qui té la capacitat una mica de poder...
S'autorregulen ells mateixos.
Sí.
Jo això no, perquè és molt llarg. Però
a la meva classe hi havia una nena que un feia un anunci en anglès i la nena anava parlant amb llenguatge de signes. I va ser idea d'ella, que ningú li va dir. I ella es va preocupar d'anar a parlar amb la mestra d'educació especial que en sabia i de que li ensenyés, que li traduís.
Estàs escoltant Ràdio Fabra. Bé, aquest matí ens acompanya a l'estudi la Carme Oies, referent del projecte en el CRP de Sant Andreu. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí i poder comentar ara la mostra amb tu. Mirarem de desgranar quines són les possibilitats educatives que ens obre un projecte com aquest, com el de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, tant de cara als infants, en la seva última etapa de primària, com també per les escoles i pels equips de mestres. I ara, una mica demanar-te la primera, quan et van arribar les primeres notícies de la mostra, què et va venir al cap? Què et va sorgir?
Doncs vaig tenir molta curiositat per veure com allò que m'explicaves impactava realment a l'aula, com ho vivien els nens i nenes i com ho entomaven els mestres.
Molt bé. I en aquest sentit, tu quines creus que poden ser les principals aportacions d'un projecte com aquest, per exemple, de cara a les escoles participants que en formen part?
Doncs jo crec que un projecte així impacta tres nivells a les escoles. En el primer, el més bàsic, és en el nivell dels infants, dels alumnes, perquè els permet comunicar-se i expressar-se amb un llenguatge diferent del que estan acostumats a l'escola, que és el llenguatge audiovisual. En un segon nivell, impacten els mestres, perquè haver de viure aquesta experiència els obliga a formar-se i a aprendre noves maneres de relacionar-se amb els alumnes. I per últim, jo crec que impacta sobretot en la institució, perquè l'escola s'ha de repensar i ha de modificar la seva proposta, les seves estructures, per donar lloc a activitats més obertes i creatives i fomentar aprenentatges més globalitzats, on el treball cooperatiu és la base.
Clar, llavors una mica el fent, no? El fent i desfent, no? Diguéssim, amb un procés en què els nens i les nenes amb el professorat, no? Col·laboren, en vez de que siguin... De vegades els nens i les nenes diuen que això no ho entenen com una feina, no? Sinó que ho entenen com un procés de creatiu. No?
Clar, és una manera diferent d'aprenentatge, és una manera més competencial d'entendre l'aprenentatge.
Clar, i llavors això els fa canviar la seva mirada a l'escola, potser també, no? Per part de...
Sí, la mirada dels alumnes canvia, evidentment, perquè gaudeixen, hi ha plaer, uh-huh. I aquesta és la font bàsica d'aprenentatge.
I tu, en la teva mirada, que tenies una mica doncs, molt recent, no? Amb aquest tipus d'experiències, com a mestra, què buscaves?
Doncs jo crec que com a mestra, si em poso amb el paper de mestra, que fa molt poquet que hi era a les aules també, és una oportunitat de treballar amb un llenguatge diferent, de treballar amb altres escoles, que això sempre enriqueix, i de connectar amb el món real, de fer una porta dintre de l'escola, obrir la institució escolar, que de vegades és molt poc permeable, i connectar amb experts reals, que t'ajuden a veure mons diferents.
Uh-huh. I, per exemple, una mica des del Centre de Recursos Pedagògics i des del teu rol, no?, com a referent d'aquest projecte aquí, a Sant Andreu, tu com el reps? Com penses que ha de jugar un paper doncs, en el que seria l'oferta educativa pels centres?
Jo crec que aquest programa ens ajuda a acompanyar els centres amb aquesta transformació educativa que ara hi està escampada per tot arreu i que veiem que és tan necessària perquè això ens ajuda a fer escoles més permeables, ens ajuda a connectar amb el món real i a entendre el paper de l'alumne des d'un altre lloc. La participació i la veu de l'alumne guanyen protagonisme en projectes així. Mm-hmm.
Ells aquí, per exemple, ja des del moment, no?, que han de pensar les històries, no?, com tu has viscut també això com a mestra, no?, com ho fa els alumnes, no?, quan han de pensar un relat o... i convertir-ho això en destirada del que són les seves experiències.
Clar, això és un canvi total en la relació del mestre-alumne. No? La proposta ja no ve dirigida pel mestre, sinó que hi ha una planificació que s'adapta a la necessitat real de l'alumne, del que porta, del que pensa i del que sent l'alumne, i uh-huh. Això passa per escoltar la seva veu i per generar dinàmiques de participació inicials per recollir què volen fer ells també.
I tu t'has sentit, diguéssim, amb aquest tipus de processos, o veus, no?, també una mica com a referent, que amb aquest tipus de processos els nens i les nenes senten que allò que porten és com més significatiu, que se'ls té més en compte, que...
Clar, de fet, el que és més motivador, jo crec, per ells, és que l'objectiu final és real, que hi ha un objectiu molt clar i que han d'arribar-hi tots junts en aquest objectiu. Això ja motiva l'acció. D'altra banda, que se'ls té en compte des del principi que el que fan té a veure amb ells i que ells estan implicats tant amb els objectius com el procés d'elaboració.
És a dir, no poden estar de braços caiguts, no?
Evidentment.
Han d'estar amb actiu, proactius, a més proposant, no?
I a més és posar en valor la inclusivitat de l'activitat. Tots els nens i les nenes tenen un paper important i és volgut, no? Perquè no hi ha un únic resultat de l'activitat. Al final és obert i això permet que tothom hi tingui cabuda.
Després endevinarem una mica amb les aportacions que ens faran ells, no?, el fet aquest de com viuen aquests processos de treball en grup, no? Però tu que ho has experimentat, diguéssim, suposo que això com a mestre també i et serveix per donar-te compte que sorgeixen com competències, no?, de molts nens i moltes nenes que en un altre tipus d'activitats queden, no sé, invisibilitzades, per dir-ho d'una manera, o...
Queden més amagades, no?, amb unes dinàmiques més participatives on tothom ha de dir la seva veu, tothom ha de participar, com deies abans, i per tant, potser el que no és tan hàbil amb un llenguatge oral, sí que amb la imatge o participant des d'un altre lloc, el seu paper és actiu.
I això fa que digui, oh, jo també tinc el meu espai, no?
Per tant, l'autoestima, la motivació augmenten i per tant el rendiment, finalment.
Bé, de tota manera, per exemple, també hem estat parlant doncs, de que, bueno, com que t'has incorporat en el procés, no?, de ser la referent del centre de recursos d'aquest projecte, vam estar-ne parlant a l'inici i vam pensar d'introduir doncs, algunes millores. Ens podries explicar quines són les que hem assajat aquest primer curs?
Aquest curs hem provat d'augmentar les hores de formació dels mestres i les mestres implicades per tal d'empoderar-los, de donar-los més eines i fer-los més capaços després, un cop Teleduc es retira, d'aplicar tot això també en altres contextos, en altres moments de la jornada escolar. Això per una banda. D'altra, també els hem empoderat amb l'ús de la càmera, gravant making-off, el procés de creació de tot plegat, que veurem el dia de la mostra també.
Sí, que l'estrenarem, és primícia, i això, bueno, la veritat és que... Hem de dir que això nosaltres ho hem viscut de primera mà i vosaltres ho veureu de segona, que hi ha hagut com molta intensitat en el moment d'ells saber que estaven gravant unes imatges, vull dir, també en el rol dels mestres, no?, saber que gravaven unes imatges, que aquelles imatges es mostrarien, no?, i que tindrien un paper protagonista.
I que és important que els mestres s'emocionin també amb el que fan i ho visquin en primera persona per poder motivar després.
Clar, si no, estem fent una mica només... un treball d'aquells que esperem que siguin autòmates i no el fet educatiu no ve d'aquí, no? No ve d'això, precisament. I llavors, una mica, cap on te creus tu que ha d'anar aquesta mostra de produccions audiovisuals de Sant Andreu?
Ma, jo crec que això s'hauria d'escampar. Com més centres arribin i puguin connectar amb experiències com aquesta, millor, perquè realment són transformadores. Però aquests processos de canvi són lents i les escoles de vegades necessiten més d'un curs per poder-los integrar. Però de mica en mica hauríem d'anar fent taca d'oli perquè els centres integrin maneres de treballar diferent, obertes i creatives.
I per ara, en aquest moment que encara no has vist les produccions, perquè les estrenem d'aquí un parell de dies, i que has anat visquent el procés una mica des de la visió del professorat implicat i també de nostra, tu quina valoració estàs fent d'aquesta 13a edició?
Jo veig a tothom molt emocionat. Jo he vist els mestres en formació molt concentrats i molt motivats amb el que feien. T'he vist a tu, Carme, també, amb una energia brutal. I he vist els nens i les nenes en períodes d'edició també connectadíssims amb la tasca. Per tant, això ha de sortir rodó.
Bé, esperem que sigui així. I, de fet, també una mica aquesta, no?, tu ens has mencionat. Tu quin creus que ha de ser aquest el rol, no?, que juguem el fet de ser una entitat que acompanyem a l'escola, al professorat, a l'alumnat?
Jo crec que més que mai les escoles han de treballar en xarxa entre elles i en xarxa amb els recursos i amb les entitats del seu entorn per poder créixer. L'expertesa està fora, no a dintre, i els mestres són mediadors. Per tant, hem de buscar persones que coneguin, que ens orientin, que ens facin veure això, que altres mons són possibles.
Mira, nosaltres just ens vam pensar ja fa una vintena d'anys en aquest sentit i ens encanta, no?, que ara hi hagin com aquests espais compartits de que estem fent el mateix i de que podem, no?, allò de la unió fa la força, no?, seria una mica.
I tant.
Doncs vinga, moltes gràcies per acompanyar-nos, Carme, per compartir amb nosaltres aquest programa dedicat íntegrament a aquesta 13a edició de la mostra, que ha sigut la que tu has viscut per primera vegada, i que bé, que gaudirem, no?, totes dues, i també la resta de l'equip, tant del CRP, d'aquí dos dies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Que estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques, i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Bé, ara us expliquem que tenim un resultat d'unes mini-entrevistes que vam fer amb els i les alumnes durant les sessions d'edició a les escoles Doctor Ferran i Clua amb 5è i a l'escola Eulàlia Bota amb 6è, i que van coincidir just amb la preparació aquestes sessions d'edició d'aquest programa. Primer es presentaran i ens diran quin curt han fet i ens parlaran des del seu punt de vista de les tres fases, del guió, de la gravació i de l'edició.
Anderson. Max Parera.
Edla Witt.
Escola Doctor Ferran i Clua i som del curs 5B.
Estem fent un audiovisual que es diu L'amor arriba a 5B.
Al principi ens va dir la professora que tenia que ser sobre química. Llavors ens va dir que portessin amb una fulla idees de químiques. I van sortir algunes com de química forense, de contaminació i la química de l'amor. Llavors vam repartir la gent per cada grup i vam començar a fer el guió.
No va ser fàcil perquè, com ho vam fer entre tots, vam tenir molta col·laboració.
Primer pensàvem les escenes i després els guions.
Estàvem en una taula tots junts i anàvem creant entre tots la història. I la Noa va portant a una fulla.
Cadascú ens havíem de posar d'acord i n'hi havia vegades que no ens posàvem d'acord, però al final sí.
Hola, soy Joel.
Hola, sóc la Chantal.
Hola, sóc l'Alba.
Hola, sóc la Lucía.
Hola, sóc la Berta.
Del doctor Ferran i Clua. Som de 5è.
Es diu El formatge caducat.
Pues havíem de fer una cosa de química i entre tots vam votar tres coses i al final ens va sortir menjar.
Primer, la Berta va dir una idea de que els ganchitos que estiguessin
caducats.
Però al final ho vam canviar, la Chantal va donar la idea sobre el formatge i entre tots ja vam estar pensant la història i això.
Al principi ens costava molt,
perquè hi havia moltes idees i no ens ficàvem clar.
Però quan ja teníem quasi tota la història muntada va sortir molt bé.
I ens va agradar.
Hola, me llamo Jessica.
Jo Mireia.
Jo Selena.
Jo Lucas.
Jo sóc el Pau.
Jo sóc el Marc.
Som l'escola Doctor Ferran i Clua.
I som del curso quinto.
La nostra pel·lícula es diu Gomina Power.
Hem tingut que decidir els plans,
el dibuix i tot.
Hem tingut que dibuixar el que faríem,
el que diríem
i el que tenim que dir.
Ens hem tingut que aprendre tots els guions de memòria i ens ha costat molt.
Em dic Nil, de 6è, de l'escola Eulàlia Bota. El guió el vam fer en grup. Em va agradar molt.
El guió el vam fer a estones de classe, on va ser un bon treball d'equip. La veritat és que ha estat molt xulo i la veritat és que m'ho he passat molt bé fent això.
Hola, sóc el Gerard, de l'escola Eulàlia Bota, 6è. Estic fent les begudes de desitjos. El guió el vam treballar en grup.
Em dic Carla, vaig a 6è de l'escola Eulàlia Bota. Vam fer el guió
tots junts en grup i amb ajuda dels professors.
Hola, em dic Judit i he fet el curs d'Un plat ple de vida. El guió ho hem fet amb equip, ens ha costat una mica, però l'hem fet bé.
Jo em dic Gabriel.
I jo Nora, i som de 6B, de l'Escola Eulàlia Bota. Hem fet el curt d'Un plat ple de vida. Cadascú ha fet una seqüència amb guió i ho hem fet en grup.
Jo sóc Aroa.
Jo sóc Gerard.
I som de 6B.
De l'Escola Eulàlia Bota.
El guió l'hem treballat en grup i amb ajut dels mestres i...
Jo sóc la Bruna.
Jo sóc l'Eric.
Jo sóc el Víctor.
Jo la Emma.
Jo el Marcel.
Jo el Xavi.
Jo la Paula.
I jo la Sílvia.
Som els alumnes de 6B.
I anem a l'escola Eulàlia Bota.
I hem fet el curtmetratge de Sols.
I ens ha agradat molt perquè hem fet moltes coses.
Per exemple, hem començat fent el guió.
I ho hem treballat amb seqüències. Cadascú del grup feia una seqüència i després la reunia.
Hola, jo sóc el Jael.
Hola, jo sóc la Jennifer.
Jo sóc l'Aina.
Jo sóc l'Ivan.
I jo sóc la Kira. Som l'Escola Doctor Ferran i Clua.
Del curs 5B.
I fem l'audiovisual del cas del nen desaparegut.
El primer dia vam haver de pensar de què aniria la nostra història.
Després vam posar-nos mans a l'obra.
Quan vam acabar de fer tot, vam decidir els papers.
Hola, em dic Saba, sóc de l'Escola Doctor Ferran i Clua, faig 5è i he treballat al curs de la crema enganyosa.
Hola, em dic Alexei i faig 5è i el curs faig la crema enganyosa.
El guió l'hem treballat, ens han donat papers i teníem que dibuixar, primer teníem que fer una història. Després ens donaven papers i teníem que dibuixar-ho, com anava la història per seqüències, i després teníem que posar els diàlegs i què teníem que dir en cada una de les coses.
L'hem fet en grup, amb parelles, en trios o duos, perquè hi vam impar si alguns han fet 3 de grup i alguns 2.
Hola, em dic Julen, tinc 10 anys. Vaig a 5A, vaig a l'Escola Doctor Ferran i Clua i faig el curt i la crema enganyosa.
Bueno, l'hem pensat entre tots i ens ha sortit això.
El guió ho hem fet amb tot el grup i hem pensat tot el que volíem dir cada grup.
Hola, sóc l'Aran, sóc de l'Escola Ferran i Clua i he estat en el treball de la crema enganyosa.
Hola, em dic Carla. Soc de l'Escola Doctor Ferran i Clua i soc de la classe 5A i he treballat en la crema enganyosa. A guió l'hem treballat amb un grup i professors.
Quina part us ha semblat més difícil? La part de la gravació, de l'edició, de
la
guió?
La d'estudiar el guió.
Gravació.
De fer el guió.
Bueno, les dues coses.
Va ser molt divertida i... Com això és la primera vegada que ho fem, em va sorprendre perquè va ser molt divertit.
I et conserves molt nerviós.
I a vegades, o sigui, era xulo, però també havies de repetir moltes vegades les escenes i això no era tan guai, però en general sí.
Sí, és fàcil perquè hem col·laborat quasi tots i en tota la col·laboració de tots els nens, pues, al final... Ho hem acabat fent.
Guai. Pues divertida però cansada, una miqueta. Estava tota l'estona canviant de lloc.
I repetir les escenes i tot això.
Porque a veces tenemos que repetir una escena varias veces o si salía algo mal, pues repetir.
I a vegades no sortien les coses.
Perquè molta gent es reia tot el rato.
L'edició és complicada però al final sortirà bé el curtmetratge. Doncs és complicada perquè tot el que has de fer i els talls i tot el que ha sortit malament quan ho hem gravat ho hem de tallar. Llavors ho hem d'enganxar tot després.
Vaig aprendre a editar una mica. L'edició és una mica difícil perquè mai ho havia fet. Estem treballant l'edició en grup.
L'edició és una mica difícil, però que surt bé. a l'edició he trobat una dificultat a vegades per editar, però...
Per què?
Perquè no quadrava les escenes.
La gravació va estar molt bé i ja que va ser molt divertit.
A la gravació he après a treballar en equip, a editar vídeos, a gravar.
L'edició és més difícil del que pensava.
Per què?
Perquè és difícil editar.
Són moltes coses que hem de fer.
La gravació ha sigut divertida, amb alguns problemes perquè ens liaven alguns trossos, però xula.
L'edició està sent molt bona i en vegades que han hagut una miqueta de problemes, han hagut com uns errors d'edició, al final els hem corregit.
És una mica difícil, però amb l'ajuda de la Zaida va anar molt bé. Treballem conjuntament i diferents coses. A veure, cadascú fa diferents coses. Com buscar música de fons o editar les seqüències.
Bé, en aquestes reflexions que fan els nens i les nenes, descobrim totes les dificultats i també totes les virtuts que veuen en el seu procés d'aprenentatge a través de fer el seu curtmetratge. I després, tot seguit, en segon lloc, els van preguntar també que ens expliquessin què els havia agradat més, concretament què havien trobat difícil, i sobretot una idea que va sorgir molt interessant és si ho recomanarien i per què.
El que més m'ha agradat ha sigut sortir a les gravacions. La gravació va anar molt bé i vaig aprendre els diferents plans que hi ha i com s'ha de gravar.
S'hauria d'escollir què us ha semblat més difícil.
Estudiar-se el guió.
I la part més fàcil?
Gravar.
A mi m'ha costat molt gravar perquè em feia molta vergonya al principi.
A mi no.
A l'hora d'editar, primer, com ens has ensenyat, doncs ja hem anat aprenent i després ja ho hem pogut fer nosaltres amb l'ajuda de la monitora. I ha sigut molt xulo.
Saber gravar amb altres càmeres i editar.
Hem après diferents angles per gravar i potser per més endavant ens serveixen.
Ens podria ajudar per l'ESO o per batxillerat o... etcétera.
Difícil, pero divertido.
Sí.
Sí. Entretenido.
Es muy divertido estar amb gent que vol treballar i que li posa ganes a això.
Mai havia vist un croma, com es feia escenes en un croma, i també mai he vist que em gravessin amb una càmera i fessin com una pel·lícula. La veritat és que aquest tema m'ha agradat molt i la veritat és que m'ho he passat molt bé. M'ha agradat molt editar, a més estic aprenent a editar una miqueta i la veritat és que editar és com un hobby i t'ho passes molt bé editant. El que havia dit abans, que és que tenia la sensació com si fos una pel·lícula, i també que l'actuació, com havia actuat, perquè a més era com si estiguéssim jugant, com si fos al pati i que a més m'agrada molt el teatre i fer el teatre, que és una cosa que m'agrada molt amb els meus companys de classe i amb els meus amics, doncs és una sensació molt bona.
M'ha agradat gravar.
El que més m'ha agradat han sigut els moments divertits quan hem estat gravant i per exemple algú s'ha equivocat i ens hem rigut tots.
Bueno, a nosaltres ens ha agradat treballar en grup i fer les coses en conjunt i també ens ha costat fer la massa.
A mi algunes coses m'han semblat difícils i altres.
O posar-nos d'acord.
Com quina?
Jo crec que ha sigut més difícil posar-nos a l'organització i tot això.
A mi m'ha agradat molt les gravacions.
A mi també.
Sí, van ser molt divertides.
I ens hem rigut molt. I
l'edició també.
Sí, tot.
A mi el que més em va costar és adaptar-me a la gravació, perquè estava una mica nerviós.
A mi el que més em va agradar va ser gravar.
A mi el que més em va agradar va ser editar. M'ho vaig passar superbé.
A mi el que més em va agradar va ser esposar l'Ivan a segrestador.
A mi el que més em va agradar és que vam tindre que esperar molt a que una escena acabés.
Jo tenia molta gana i això no em va agradar.
la gravació ha après que tenim que llegir el primer les instruccions i mirar si està bé.
El guió.
El guió, sí.
He après jo que quan et graven no fa falta que estiguis nerviós i que és molt divertit.
L'edició m'està semblant molt bé perquè la fem en grup.
A mi l'edició m'ha agradat i està sortint molt guai i quan acabem-ho tot ho veurem i a veure si ha sortit més guai.
A mi m'ha agradat més el maquillatge perquè han fingit que tenien grans i han fet amb un bolígraf.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut la gravació perquè era molt divertida i a vegades m'han gravat a mi i a vegades als altres i m'ha agradat.
Hem après a treballar més en grup, ens hem ajudat entre tots, hem estat atents quan algú feia un cronometratge o gravava o editat, hem après a editar i a gravar. El que més m'ha agradat ha sigut gravar i editar.
A mi també el que més m'ha agradat és gravar i editar, perquè era divertit també.
A mi m'ha agradat, però alguna vegada era una mica difícil perquè els espais alguna vegada no funcionaven bé.
Com a l'edició jo he après que, bueno, una mica com s'edita, com es grava per fer una mica de teatre i tal.
Hi ha parts que són més difícils que altres, però si vas escoltant i tal, doncs al final acaba sent fàcil.
L'edició a mi m'ha semblat una mica difícil, però m'he après a editar i també la gravació m'ha agradat.
A mi m'ha agradat quan estàvem gravant, que jo ho feia amb la Carla i ens estàvem rient molta estona, però el que no m'ha agradat ha sigut que de vegades havíem de repetir escenes moltes, moltes vegades i llavors es feia avorrit. Llavors, que podia ser ràpid i que ja et toqués a tu, havies d'esperar molta estona perquè s'estaven equivocant amb alguna cosa.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut quan estàvem a la farmàcia gravant. I després el que no m'ha agradat molt ha sigut que teníem que repetir moltes vegades.
O sigui, no és que sigui avorrit, si ets com que tens moltes ganes i això, pues suposo que no seria tan avorrit, però si mai participes en res, pues segurament sí, però en teoria tindria que ser divertit.
L'objectiu d'aquesta activitat ha estat passar-nos-ho bé tots i fer un treball en equip.
Al principi potser costa molt, però després t'agradarà molt.
Que ho facin, perquè igual al principi sembla avorrit, però al final és divertit, sí.
Jo recomanaria aquest projecte a altra gent perquè és molt xulo i aprens moltes coses.
Clar que sí. Recomanaria aquest projecte perquè, a més, és per aprendre com és una pel·lícula, com es fa, i la veritat és que ho recomano perquè et passarà com el que he dit abans, que t'ho passes molt bé amb els teus amics i sobretot perquè la pel·lícula la quedarà molt bé.
Sí, ho recomanaria a tothom que vulgui.
Recomanaria aquesta experiència a moltes persones que els agradi actuar.
Ho recomanaria a gent que li agrada molt les coses, no sé, extrambòtiques.
Jo el projecte el recomanaria perquè ha sigut divertit i potser els altres nens també s'ho passen bé fent això.
Els recomanaria que fessin aquest projecte perquè és molt divertit i és un treball en grup.
I també ensenya que no tenim que mirar i també no tenim que mirar els anuncis de la tele. I tampoc tenim que creure.
Jo recomanaria aquest projecte perquè m'agrada molt.
Jo sí que recomanaria aquest projecte, ha sigut molt divertit i m'ho he passat molt bé.
És divertit, que és difícil, però és divertit, i
etcètera.
Us ho recomanem molt! Adéu!
Bé, amb aquestes veus dels nens i de les nenes encara en ment, Ens endinsem ara una mica, jo t'he vist aquí, Carme, doncs, apuntar notes, a poder fer unes primeres valoracions del que t'ha anat venint al cap de sentir aquestes veus, que evidentment això necessiten un anàlisi molt més llarg, no? I poder-ho reflexionar. Però què t'ha vingut al cap?
Jo he sentit moltes vegades la paraula divertit, ho he sentit 4 o 5 vegades. Els nens i nenes ho han passat bé, han rigut molt, i jo crec que aquest ha estat el motor. I està demostrat que aprenem si ens emocionem. I aquests nens i nenes s'han emocionat.
També de vegades per les coses que... No? També en positiu, no? Moltes vegades, però de vegades també en negatiu. No?
Sí, perquè és veritat que quan ens emocionem en negatiu, l'aprenentatge aquell no el recuperem després. Aquests nens segur que quan siguin grans, com deia un nen, quan em vagi al batxillerat potser ho faré servir. Així que aquest nen que ho ha integrat amb emoció positiva ho recuperarà en el futur. Uh-huh. La idea del temps... M'ha ressonat també en positiu, Són nens que s'han avorrit en alguns moments, important que s'avorreixin per valorar els moments de més activitat, i també, bueno, això de repetir els aprenentatges lents, que crec que a la nostra societat s'han de fomentar també.
Sí, no? Que tot té un costa, que no surt tot a la primera, ells de vegades, no? I elles estan molt acostumats a la immediatesa.
Evidentment, i el tema de l'esforç, per tant, no? S'han d'esforçar, era difícil. Ha sortit mm-hmm. també la paraula.
No, i aquesta idea de l'esforç, no? Han combinat també molt el tema de l'esforç individual i l'esforç, no? El treball en grup, l'esforç col·lectiu també, no? Perquè han dit alguna vegada entre totes, ho podíem fer, no?
Ah, això mateix, així com equivocar-se també han dit. Ens hem equivocat i hem repetit, no? La importància de l'error i de l'acompanyament de l'adult d'aquest error com a font d'aprenentatge.
Clar, i aquí, per exemple, doncs intentarem ara veure també què ens aporta la reflexió i les valoracions dels 3 equips de mestres implicats que van estar en aquesta sessió de valoració que vam fer el 22 de maig i que eren de les escoles Doctor Ferran i Clua, l'Estel i Baró de Viver. I ens faran aquesta seva aportació també el que han viscut i com ho han viscut.
Jo al principi estava una mica espantada, perquè era una cosa que no l'havia fet mai i li tenia cert respecte, però la veritat és que quan t'hi poses, tot i que al principi tens molt dubtes, doncs a través de les sessions de formació i del material que ens heu anat proporcionant, doncs vas entenent una mica tot el procés i jo he acabat molt satisfeta. I per mi el més important és que els nens ho han passat molt bé. I no només ho han passat molt bé, sinó que jo penso que han après moltes coses, a treballar en equip, a fer un guió que no havien fet mai, i després la vivència de la filmació, de veure com es fa una pel·lícula, i després avui, a més, al final, el muntatge, que veuen tot un procés d'una cosa que no havien viscut mai, no? I penso que és molt positiu pels nens. Jo penso que és una experiència molt positiva i que val la pena.
Bé, sí, jo també penso que és molt... molt positiu i malgrat ja es fa treball en grup en altres àrees, aquí és un grup molt gran, és molt numerós, són 8 persones o 9. Aleshores, això els obliga a redistribuir-se la feina entre ells, a pactar què fa un, què fa l'altre, anar revisant contínuament, perquè amb els guions ens trobàvem que a vegades s'havien repetit coses perquè s'havien distribuït, tu fas aquesta escena, jo faig aquella, i després quan ho juntaven, allò era un garbuig. Abans s'havia de tornar enrere, s'havia de revisar, i aquesta paciència de prendre el temps per posar en comú, per revisar, a vegades no ho fem amb altres coses. En canvi, aquí ho havíem de fer sí o sí, si no la cosa no funcionava. Després, això que ha dit ella, de veure tot el procés sencer, el dilluns, que estaven editant els meus i avui els d'ella, comentaven, ostres, quina feinada, i els deia, imagineu-vos vosaltres per un vídeo, que un curt que seran 5 minuts, imagineu-vos una pel·lícula d'una hora, quant temps la persona que munta la pel·lícula, o l'equip, que sí. No sé com funciona, quant temps ha de dedicar a fer el muntatge de la pel·lícula, i vosaltres per 5 minuts porteu tot un dematí, des de les 9 fins a quarts d'una, o sigui, és molt de temps. Llavors també posar en valor la feina que fa una altra gent, no? Valorar que cadascú en el seu àmbit, la feina que fa tothom és important, no només veure el que fan ells, sinó jo fer un focus més gran,
sí, una ampliació, no?
Obrir la mirada.
Jo sospitava que havia d'anar força bé, i de fet em sembla que és el que vaig aportar en el seu moment, de que les expectatives tenien una naturalesa que segur que encaixava molt bé en el que és un procés d'aprenentatge significatiu. I evidentment s'ha confirmat. Llavors, jo estic molt d'acord amb molts dels aspectes que heu dit. L'element aquest de, entre cometes, procés artesanal de com fer una cosa, com fabricar el que per ells és, té una virtualitat, doncs ha estat molt sorprenent. Veure que res que es faci requereix una definició d'objectius, un procés d'elaboració, un pacte continu que busqui el consens per resoldre-ho, però a més una feina. I una feina, i amb això també crec que és important, que ve algú que és professional, que li dona una dimensió molt diferent, no és una cosa d'escola, sinó és una connexió amb el món real que dona aquesta expectativa de bé, és que no és això que funciona només per a l'escola, sinó és que si ho plantejo fer en un altre moment, requeriré també aquest, tota aquesta...
La valoració també, jo com a la primera vegada que ho feia, és molt positiva també. Al principi és una mica xoc també quan tu trobes tot de nou i tot el que s'ha de fer i guió i tal, i escenes i plans i amb tota la, classe, no? Però bueno, els alumnes estaven molt motivats des del principi i les coses que semblaven com molt difícils a l'hora d'estar amb els nens, preguntar a ells quines idees de pel·li tenien, com enfocar la pel·li, cap a on, els personatges, tal, sortia tot bastant fluid, perquè tenen moltes idees, no? I aprofitant les idees del nen, doncs, ha sortit la pel·li que hem fet.
Bé, i aquesta també és important, no? Tenir a la retina totes aquestes reflexions dels i les mestres que han estat allà en primera línia, no? Quines aportacions et fan?
A mi em ve al cap amb les aportacions que ha fet un dels darrers mestres de la importància de la connexió amb el món real. De fet, moltes vegades diem que com més real és la pràctica educativa, més real són els aprenentatges que fan els nens i les nenes. I un altre punt que vull destacar és el tema de l'avaluació, que implícitament l'avaluació formativa, la regulació del procés, ha estat present en tota aquesta experiència. Per tant, crec que s'ha de posar en valor.
Sí, el fet d'anar-te, no?, d'anar-te repensant i anar-te revisant en el moment que s'està desenvolupant la pràctica, no?, la pràctica educativa i l'exercici d'aquesta. Anem una mica a pensar més sobre aquesta pràctica educativa. En aquí, en veus també de les teves companyes del Centre de Recursos Pedagògics que ens van acompanyar en la sessió de valoració.
Aquesta activitat jo penso que és molt completa també en relació pedagògicament parlant, no? Perquè ara que parlem de la transformació educativa, dels 7 principis d'aprenentatge, segur que si li passéssim el filtre, es coneix tot. L'alumne al centre, l'aprenentatge de naturalesa social, l'esforç, vull dir, si li passéssim el sedàs, es compleix.
És veritat que aquest tipus d'activitats generen contextos d'aprenentatge molt amplis, no? Però que dins només el context de l'escola, jo dic la meva opinió, vosaltres s'empobreixen, però el fet que intervinguin persones externes, i jo crec que això, o sigui, en general tots ho valorem com a positiu. Jo també ho valoro com a positiu, perquè penso que cadascú sap el que sap, i està bé que els entre gent que cadascú sap el que sap, no cal que tots ho sapiguem. O sigui, a veure, una cosa és muntar unes pel·lícules perquè tal, i l'altra és generar una situació que realment quedi, deixi alguna cosa.
Que hi ha rodatge.
Sí, no, hi ha rodatge. L'escola és el plató,
sí.
Els carrers són els platós.
Sí,
i
que algú, o sigui, tant sigui com per la mostra, no? Com altres vegades que també contem amb vosaltres per altres temes, no? Com ara el del barri, o com veu estar també amb tot el tema d'energies comunitàries per allà, sí, també arriba un punt que la gent de l'escola també reconeix a la gent de Teleduca, no? Com la gent que són, bueno, els experts de les pel·lis, no? I de l'edició i de crear documentals o crear les pel·lis o els nostres spots, saps? Així que...
A mi m'agrada això que passa, que amb el professor el nen té establert un rol i amb vosaltres no, perquè no em coneix de res. Llavors, a l'hora d'escoltar i d'aprendre, no té res a veure.
Bueno,
a mi no pot ser... Clar, no pot fer el joc...
Si no, la classe,
com ella diu, no? A Lucas li he de dir tres vegades. clar, jo no li puc dir tres vegades perquè el Lucas ja no m'ho farà això perquè ja no sap ni qui sóc. Llavors, aquesta diferència fa que t'escolti.
El que passa que ells també es donen una altra perspectiva de ment que no tenen habitualment.
Clar. Sí, clar. Se n'adona de com són.
Amb això us volia explicar que va venir una gent de la Universitat de Leeds, d'Anglaterra, a fer una passejada per allà a la Fabrico, per la fàbrica de creació, i van, bueno, van dir quins projectes ens presentes, jo vaig parlar de la mostra, no? I elles eren profes i alumnes d'un màster que és d'educació i comunitat, més o menys, és una mica, aquest seria el context. I em van, bueno, intentar-los explicar en anglès amb l'ajuda d'una professora d'aquí de la UB i tot, no? El procés com el fèiem i tal, van dir, uau, que xulo, perquè així els profes, en vez de fer de profe, no? En vez de fer de mestre o de mestra, com que aneu vosaltres i assumiu aquest rol una mica de coordinació, ells i elles es poden posar també en un rol més no, d'alumne, bueno, fins i tot, sí, no? De jugar amb l'alumne i bueno, una mica valorar això, aquest, si ho viviu també com una col·laboració, també com un descans, com un poder veure el grup des d'una altra perspectiva.
Sí. Sí, perquè amb ella el dilluns jo vaig anar de grup, bueno, i quan vam filmar igual, jo anava d'un grup a l'altre, i ella igual, què fan aquí, què fan allà, com van filmant aquí, com estan, què fan, i gravant, i fent fotografies, i ahir igual. Llavors, clar, tu fas un pas enrere, perquè els protagonistes són ells i els nens, i des de l'altra perspectiva veus altres coses, i és enriquidor també per nosaltres. Perquè després també tens més eines a la classe per tractar aquells nens, que saps que aquella, en una situació diferent, aquell nen o aquella nena reacciona també diferent. Sí, sí que és veritat que hem fet com un pas enrere, no?
Aquesta posició, no?, de saber canviar de lloc dels mestres, no? Bueno, què t'ha quedat d'aquesta...
I tant, jo crec que aprendre al costat de persones que no són mestres també és un regal que els hi fem als nostres nens i als nostres alumnes, que els fem obrir la ment i els ajudem a ser més flexibles, també. Sobretot aquest també posar la força en el procés d'aprenentatge. Quan el dia de la mostra veiem totes les produccions, el resultat final segur que ens impacta, però quedem-nos amb el procés i la riquesa de tot això que hem viscut junts.
Mm-hmm. Doncs amb aquest procés a la memòria, anirem ja acomiadant el programa, agrair-te una altra vegada, Carme, que ens hagis acompanyat, i anem ja cap al final. Bé, doncs recordeu que aquest dijous 13 de juny a l'Espai Josep Bota, ben a prop de Ràdio Fabra, és on farem la mostra, la 13a, de produccions audiovisuals de Sant Andreu. Per les que no pugueu venir, podreu visionar els curts resultants en el nostre blog, que és una cosa tan complicada com sitesgoogle.com, xted.cat, mostraça... Però bé, segur que ens trobareu. I aquí tenim els nens que ens conviden a que els trobem.
És divertit fer passar una família i mirar-ho.
Dar-nos un like.
I suscribir-vos.
I també nos faran reir mucho les tomes falses.
De verdad.
Sí, també tindrem amb nosaltres el programa Catacrac de BTV, que tornarà a venir a fer un reportatge, els ho volem agrair des d'aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos a tots i totes durant aquest 8è programa de Cinema Infants, dedicat a aquesta 13a edició de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. Esperem que hàgiu gaudit molt de tots aquests continguts, que n'hem tingut un munt, i us esperem el mes vinent, però que això serà ja una mica més enllà, cap a la tardor, però també a Ràdio Fabra. Hem fet el programa Cristian Lent, David Campillo, Matilde Molnar, Zaida Bella i jo mateixa, Carme Mayugo. I moltes gràcies per participar-hi a la Carme Oies. Fins la propera.